Notícies Vespre, amb Elena Molist.
Vuit mesos, aquest és el temps que el sabadellenc Juli Fernández ha estat al capdavant de la Conselleria de Territori. Aquest matí, Pere Aragonès l'ha destituït. Mireia Julià, molt bona tarda.
Bona tarda. Fernández abandona el Departament de Territori només vuit mesos després d'assumir el càrrec ocupat anteriorment pel Jordi Puigneró. Avui, Esther Capella, tota una veterana de la política, ha agafat el relleu de Fernández. Entre els motius de la seva sortida hi podria haver l'oposició pública del sabadellenc a la construcció de la Ronda Nord.
També parlarem del Festival Observa, que ha tancat la seva segona edició.
Unes 15.000 persones han gaudit d'aquest certamen que ha portat grups com els Pets o els Amics de les Arts. En uns minuts escoltarem la valoració que n'ha fet el creador del festival, José Luis Castet.
I el Centre d'Esports Sabadell ja té nou president.
Es tracta de Pau Morilla, giner, empresari sabadellenc de 46 anys. En un comunicat emès pel club ha assegurat que ha decidit acceptar la petició del Consell després de meritar-ho molt. Diu per mantenir l'estabilitat i ajudar el Sabadell a seguir creixent en tots els sentits.
Us ho ampliarem a la pròxima mitja hora amb l'equip d'esports i d'informació Matius i del Departament Tècnic amb el Toni González i els estudiants en pràctiques, el David Moreno i l'Aroa Moreno.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, curiosament, no hi ha gaires retencions a les carreteres que envolten la ciutat. Com sempre, sí que hi ha un punt negre, que és aquest enllaç amb la P7 a Barberà del Vallès, que hi ha retencions com cada dia a aquesta hora. Però, pel que fa a la resta, prou tranquil tot.
El temps.
Graus a Sabadell. Calor aclaparadora a aquesta hora al centre de la ciutat. Anem a la xarxa per parlar amb el Luismi Pérez. Molt bona tarda, Luismi.
Bona tarda. Ambient ben càlid i sobretot xafogós el que estem tenint a hores d'ara. A hores d'ara també amb algunes tempestes que van a més. Els més importants d'aquests ruixats s'estan produint entre la Garrotxa i l'Alt Empordà i d'altres que estan entrant per l'interior de l'Ebre, bàsicament entre el Baix Ebre i també la Terra Alta. Atenció, perquè al llarg d'aquestes immediates hores, aquest proper vespre i nit, les tempestes aniran sovintejant a les comarques de l'Ebre, d'altres entraran per Ponent, en algun cas amb calamarsa, i també, independentment, a gran part de les comarques de Girona, el temps s'ha d'anar embolicant. Aquesta matinada i demà al matí tindrem tempestes entre Barcelona i Tarragona, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana, i ja el dimarts tornarà a ser regirat al matí amb ruixats, com dèiem, al centre del país, també a les comarques de Ponent, i demà a la tarda noves tempestes que al Pirineu i Prepirineu, també a la Catalunya central, seran més importants. Demà al vespre tornarà a ploure amb ganes, per exemple, a gran part de la demarcació de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Entrem en matèria. Punt final a la trajectòria de Juli Fernández com a conseller de Territori del Govern de la Generalitat. El sabadellenc que abandona el càrrec vuit mesos després de prendre en possessió. Aquest és un dels tres relleus que es produiran en el si de l'executiu i que el president Pere Aragonès ha anunciat aquest matí. A més de Fernández, també deixen les conselleries d'Educació i Acció Climàtica, Josep González Cambray i Teresa Jordà. Al seu lloc l'ocuparan Esther Capella, Territori, Anna Simó, Educació i David Mascarot, a Acció Climàtica.
Tots ells han pres possessió del càrrec aquesta mateixa tarda. Aquest era el moment en què ho ha fet Esther Capella, successora de Juli Fernández en el càrrec.
Nomenar a la senyora Esther Capella i Ferrer, consellera de Territori. Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
Sí, ho prometo.
Durant l'acte d'aquesta tarda, el president Aragonès ha agraït als consellers entrants el compromís demostrat per consolidar els canvis impulsats a l'inici de la legislatura. També ha tingut paraules d'agraïment per als sortints.
I per això us vull donar les gràcies públicament. Heu assentat els fonaments d'un canvi que el país necessitava en àmbits molt sensibles, com la transició energètica, com les polítiques educatives, com l'habitatge i el transport públic. I ho heu fet amb valentia, adoptant decisions complexes, i ho heu fet no pensant en la decisió més fàcil, sinó en la decisió millor. en aquella que sempre era la decisió davant d'una disjuntiva, quina era la millor decisió pel país i per la seva gent.
Aquesta és la segona remodelació del govern després que l'octubre passat es fes la primera després de la sortida de Junts del govern català. L'acte de presa de possessió ha acabat amb l'himne dels Segadors. Posteriorment s'ha fet el tradicional traspàs de carteres entre els consellers entrants i sortints.
La reestructuració del govern, però, s'ha anunciat aquest matí en una roda de premsa també des del Palau de la Generalitat. Pere Aragonès justificava la necessitat de fer aquests canvis per reforçar l'executiu i dotar-lo d'energies renovades, ha dit, amb l'objectiu d'exhaurir tota la legislatura.
Ara bé, una de les preguntes més recurrents per part dels periodistes ha estat per què el sabadellany Juli Fernández sortia del govern només 8 mesos després d'arribar al càrrec, com a taló de fons la Ronda Nord, una infraestructura contra la qual el fins ara conseller de Territori s'hi ha mostrat contrari de forma explícita. No obstant això, el govern català va haver d'acceptar la petició del PSC de tirar endavant el projecte a canvi del seu suport per treure endavant els pressupostos a 2023. El president Pere Aragonès, però, no hi ha entrat i s'ha limitat a dir que el relleu s'ha fet de forma consensuada amb Juli Fernández, amb qui l'uneix una trajectòria política i vital compartida, ha assegurat.
Hem estat parlant des de doncs, aquesta complicitat mútua que tenim amb el conseller Fernández. Hem estat parlant en les darreres setmanes. Creiem que la millor manera de continuar amb les polítiques del departament és que pogués haver-hi aquest relleu i el conseller Fernández des del Parlament de Catalunya seguirà doncs, tenint un paper molt important, en especial doncs, del rol del govern en l'àmbit parlamentari. Per tant, seguirem treballant amb ell estretament.
Juli Fernández va aterrar a la Conselleria de Territori l'octubre de 2022. En aquell moment va agafar el testimoni de Jordi Puigneró arran de la sortida de Junts del govern. Fins aquell moment era delegat del govern de la Generalitat a Barcelona. Abans, entre el 2015 i el 2017, Fernández va ser alcalde de Sabadell. Avui, després de fer-se pública la decisió, el sabadellenc ha compartit en una piulada el seu agraïment a Pere Aragonès per la confiança i per haver pogut treballar des del govern, ha dit, per millorar la vida de la gent. Juli Fernández ha afegit que ara ho continuarà fent des del Parlament per la independència, el benestar i la felicitat, ha afirmat.
Una altra de les incògnites per resoldre després del cessament de Juli Fernández és si Matías Serracant, assessor del fins ara conseller i exalcalde de Sabadell, entre els anys 2017 i 2019, es mantindrà en el càrrec.
Aragonès ha assegurat que la major part dels equips es mantindran, tot i que ha recordat que els consellers tenen llibertat per poder designar personal de la seva confiança per ocupar determinats càrrecs.
I no deixem la política perquè aquest dissabte a les 12 del migdia el Saló de Plens de l'Ajuntament acollirà els 27 nous electes, els quals tindran la primera responsabilitat d'escollir l'alcaldia de la ciutat. Gràcies a la majoria absoluta aconseguida pel PSC el 28 de maig, Marta Ferrer revalidarà el càrrec per segon mandat. Així funcionarà el procediment. El primer pas de la sessió serà la constitució de la mesa d'edat, que estarà formada per l'electe més gran, Manuel Robles, i la més jove, Sílvia García, els dos socialistes. Què hauran de fer?
La seva tasca després de prendre possessió com a regidors de la corporació serà la de llegir el text perquè la resta d'electes prometin o jurin el càrrec. D'aquesta manera es donarà per constituïda la corporació municipal. Seguidament, el secretari serà l'encarregat d'explicar com s'escollirà l'alcaldessa. Els regidors votaran en secret dipositant un nom del qualsevol cap de llista de les passades eleccions. En aquest cas, Ferrer serà alcaldessa de totes, ja que comptarà com a mínim amb 14 vots socialistes. Després de la votació, Robles anirà en un anunciant el nom de totes les paperetes i proclamarà l'alcaldessa, que pronunciarà el seu discurs abans de 2:15. Per acabar, els regidors cantaran l'himne nacional de Catalunya i l'alcaldessa aixecarà la sessió.
Tot plegat es podrà escoltar i veure a Ràdio Sabadell.
La ràdio municipal tornarà a ser present a la cita amb una programació especial que es podrà seguir per la 94.6 FM per internet i el canal de tuits de l'emissora des de 12:15. El programa estarà conduït per la periodista Mireia Sanz i comptarà amb connexions des del Saló de Plens i la plaça Sant Roc.
I recordem com va ser el primer ple d'investidura de Ferrés, ara fa 4 anys.
El més destacat del seu discurs va ser l'homenatge a les dones anònimes que van lluitar per assolir la fita de tenir la primera alcaldessa de la història.
I és just i necessari que les meves primeres paraules com a alcaldessa siguin d'agraïment a tantes i tantes dones combatives. Perquè jo avui estic aquí i represento aquesta conquesta gràcies a totes elles.
Com a promesa, es va citar un pla de xoc als barris, recuperar l'oncologia pediàtrica a l'Hospital de Sabadell, la comissaria del Nord a la construcció de 500 habitatges públics. La sessió també va estar marcada per la manifestació independentista que es va convocar a l'exterior de l'Ajuntament, la qual va escridassar i llançar algun objecte contra els regidors que en aquesta abandonaven el consistori.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sabadell Comerç Centre aposta per mantenir l'aparcament del vapor Turull fins i tot després d'obrir el doble pàrquing soterrat del passeig de la plaça Major.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la presidenta dels comerciants, Eva Fernández, ha apuntat que sense l'aparcament en superfície no hi haurà més places per als cotxes al centre de la ciutat.
Les ciutats, els centres neuràlgics no es poden quedar com si fos una part superverda. Vull dir, és la part, diguem, neuràlgica de la ciutat en la que hi ha serveis, i aquests serveis han de tenir un acondicionament, si no queda tot, diguem-ne, desmesurat i desnivellat.
En paral·lel, l'entitat també ha proposat a l'Ajuntament que la via Massaguer sigui semipiatonal, amb només un carril de baixada per a cotxes i autobusos.
Bueno, ja sabeu que proposàvem doncs, que de la via Massaguer doncs, es convertís ja que és una via semipiatonal, doncs, afluència d'autobusos i els cotxes de baixada, no hi haguessin pujada i baixada, i això doncs, afavoria l'entrada del pàrquing, no? Que els cotxes poguessin entrar de manera no tan caòtica com proposaven a l'inici, que només hi hagués una entrada.
Els comerciants també han sabut aquests dies que els diumenges i els festius podran obrir el 2024. Tant Fernández com el president dels comerciants a Can Uriac, Miguel Tello, opinen que no és una mesura que beneficia els petits botiguers, tot i que si han de triar, prefereixen que siguin pels vols a Nadal. Sobre les rebaixes que estan a punt de començar, lamenten que ja no siguin com abans, quan no es podien fer ofertes fora dels períodes estipulats.
I canviem de tema perquè a Sabadell més de 1.600 gats viuen al carrer o en les més de 120 colònies que hi ha actualment a la ciutat.
Les protectores avisen que estan saturades i que les cases d'acollida ja no poden agafar més animals. Isabel Gil, voluntària del Solà dels Gats, afirma que cal una llei municipal ferma per tractar amb aquesta problemàtica.
Hi ha d'haver-hi un pla municipal d'intervenció en la gestió de colònies. O sigui, no podem estar sense una intervenció ben coordinada a nivell de tot el municipi, que es treballi amb tots els agents implicats, que és des de la ciutadania, des de les entitats i des de l'administració, evidentment.
Precisament des del barri d'Hostafrancs han reclamat al consistori que obri ja les portes al nou emplaçament del Solà dels Gats. Els veïns reconeixen que no tenen cap queixa amb la netedat de l'espai, però defensen que no és el lloc més indicat per tenir un solà de gats i menys encara poc més d'una setmana vista de la festa major del barri.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El curs escolar està a punt d'acabar i a partir de llavors arribarà el moment dels casals d'estiu.
Els pares i mares que ho necessitin trobaran a Sabadell un ampli ventall de casals d'estiu per als seus fills amb temàtiques ben diverses. Hi haurà casals que tindran la música com a element principal, d'altres les noves tecnologies o també els esports aquàtics. Tots ells buscaran combinar activitats de lleure amb espais d'aprenentatge. Mireia Estrada, fundadora i directora del centre Village New, ha apuntat que un dels objectius és poder aportar activitats enriquidores pels infants.
Però que són activitats molt enriquidores a nivell cultural també per ells, perquè clar, estem parlant de que no tots els infants tenen la possibilitat de fer robòtica, per exemple, no? O tampoc no tots els infants tenen la possibilitat d'anar d'excursió doncs, a certs llocs on nosaltres hi anem. Normalment són llocs tancats, controlats, precisament doncs, per valorar la seguretat, no?, dels infants en aquest sentit.
Jordi Asensio, director de les Kids, també ha destacat la importància que els casals d'estiu estiguin disponibles per a tots els infants, facilitant també l'accés a determinats recursos a tots els nens i nenes. Són declaracions al Matí.
I en el nostre cas, no, que estem ubicats al barri de Can Rull, de Marinals, doncs hi ha molts infants que la veritat que no tenen les mateixes oportunitats i una mica les nostres activitats d'estiu, una mica la mirada diferencial d'altres casals és que poden accedir qualsevol infant, sigui quina sigui la seva situació.
A partir del 26 de juny, els casals d'estiu obriran les seves portes per acollir tots els nens i nenes que ho desitgin.
I les famílies de l'Institut Escola Virolet denuncien que al pati del centre no hi ha cap element per protegir-se del sol.
Segons Raül Gómez, membre de l'AFA, en l'última reunió que van tenir a tres bandes, és a dir, l'AFA, la Generalitat i els serveis territorials del Vallès Occidental, l'adequació del pati no estava prevista fins d'aquí a tres anys.
I allà van dir que, aprofitant l'obra de l'edifici de secundària, l'obra nova que faran, doncs que acabaran els patis. Ostres, tu, el 2026. ho faran. Clar, doncs allà nosaltres vam posar el crit al cel dient que com pot ser això? Falten 3 anys perquè arribi això. Què farem? I sobretot, arribar a l'estiu, allò és un solar. Els nens i els professors es cremaran.
Gómez apunta que també s'han reunit amb l'Ajuntament i que s'han trobat una actitud més proactiva, tot i que avisa que van tard.
La veritat és que nosaltres, superagraïts, però no s'ha arribat a temps. No s'ha arribat a temps. Efectivament, com des de l'AFA i des de l'equip directiu estàvem dient, arriba l'estiu i no tenim els tendals posats.
Fons municipals al·leguen que es tracta d'una qüestió administrativa i calculen que els tendals arribaran abans que comencin els casals d'estiu.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
I en cultura, Sabadell es prepara per acollir, literalment, la darrera trobada de l'Orquestra Simfònica Segle XXI. Una 50ena d'artistes internacionals vindran a Sabadell durant una setmana, des d'aquest divendres 16 de juny fins al que ve, dia 23, per aprofundir els seus coneixements musicals, i un dels principals reptes amb què es troben és l'allotjament.
I una de les solucions que han trobat són les cases d'acollida, és a dir, sabadellencs que voluntàriament obren les portes a casa seva a aquests músics. De moment, entre el 65 i el 70% dels integrants de la banda tenen assignada una família i el president de l'orquestra, Miquel Felip, ha aprofitat una entrevista al matí per intentar incrementar encara més aquest percentatge.
És una experiència molt interessant, perquè moltes d'aquestes famílies són persones que abans potser no havien tingut absolutament cap mena de contacte amb la música clàssica. I aleshores, doncs, conviure amb un músic que està en ple procés de producció, doncs, és interessant.
La resta probablement acabarà derivant en hotels. Sigui com sigui, aquest serà el 34è encontre i en els seus orígens la ciutat de trobada anava variant, fins que finalment, quan Felip va agafar els regnes de l'orquestra, va apostar per fer-la a Sabadell.
I vam aprofitar per traslladar l'orquestra a Sabadell, perquè bueno, de Vic Igualada allà es va estar 6-7 anys, sí. Després es va traslladar a València per un motiu obvi, és que les orquestres poden estar i poden viure allà on hi ha condicions econòmiques i socials per poder-hi estar. Aleshores, com per desgràcia passa en el nostre país, hi ha un canvi de govern, aleshores les inversions en la cultura canvien i aleshores per això vam decidir venir a la localitat de Sabadell per la clara tradició de música clàssica que hi ha.
Concretament, l'Orquestra Simfònica Segle XXI és curs internacional que es fa al Centre Cívic de Sant Oleguer i que va dirigit a músics de totes les edats. Durant una setmana preparen un repertori orquestral amb una visió pedagògica que se centra en la comprensió de l'obra i del compositor.
I a literatura, la periodista sabadellenca Txell Banyó presenta en aquests moments el seu primer llibre, Cartes a la mare i ara La lluna somriu, a l'Hospital Parc Taulí.
El llibre es tracta d'un recull de 20 cartes que Txell Banyó va escriure durant la pandèmia i que inconscientment buscaven la resposta de la seva mare. La Teresa, la mare de la Txell, va ser tot un referent en la seva vida i va exercir de sanitària al Taulí en una època on les dones encara tenien un paper molt secundari al món laboral. Amb el llibre, Banyó ha destacat al matí que, a banda de fer valer el paper de les mares, també vol oferir una altra filosofia de vida.
Mira, és una manera de fer-li un homenatge. És una manera, per mi, de fer una teràpia brutal. És una manera d'intentar ajudar a gent que es pot trobar igual ara, en un futur, o que s'hi ha trobat. És una manera de valorar diferent la vida. I jo sempre dic que és un llibre molt fàcil de llegir, que te'l pots llegir de cop, però que jo no ho recomano.
A la presentació del llibre Cartes a la mare i ara la lluna somriu, Txell Banyó està acompanyada per una doctora i pel periodista de TV3, Xavi Coral.
I menys entrades, però més públic als concerts, amb una setmana menys de festival. Són les dades del Festival Observa que situen el màxim d'espectadors a les cites dels Pets i els Amics de les Arts.
Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaré mig fet, que no arribaré mai.
Vaja on volia!
Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaré mig fet, que no arribaré mai.
Vaja on volia!
Ara he entès...
El festival s'ha acomiadat fins l'any que ve amb la sessió de DJs del segell ballesà Evidenza.
i que el divendres ja estarà disponible el podcast de Vitamina Dance de Ràdio Sabadell. També ha estat una de les cites més celebrades al Flashback Live and Loud. El fundador i organitzador del Festival Observa, José Luis Castet, assegura el cafè que acaba en l'edició d'enguany contents.
Doncs la veritat és que estem molt contents. La segona edició ha anat molt bé. Tota la gent ens ha, li ha agradat molt, tant com artistes com gent de públic, i la veritat que sortim amb molta energia i ja parlant de l'any que ve.
El festival seguirà buscant el seu públic el 2024, introduint proves a la programació.
Respon a un motiu que és pressupostari i que més enllà del pressupostari també estem una mica primers anys a assaig-error. Hem de trobar el nostre públic, o hem de mirar què vol la ciutat i quin producte ens compra. Però en general, tots els concerts d'aquest any han tingut més afluència que l'any passat.
De les 19.000 entrades de l'any passat, enguany s'han quedat en 15.000, però amb una setmana menys de calendari.
Procurant, defallint, ajustant, persistint, fent-ho cegament.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Més enllà de la ciutat, coses que heu de saber, segurament ja sabeu. Mor Silvio Berlusconi, 3 vegades primer ministre d'Itàlia i fundador de Forza Italia.
L'exprimer ministre d'Itàlia, Silvio Berlusconi, ha mort als 86 anys a l'Hospital San Raffaele de Milà, on estava ingressat des de divendres per una pneumònia agreujada per la leucèmia que patia. Com a polític, serà recordat per haver estat 3 vegades primer ministre d'Itàlia, la primera entre el 94 i el 95, la segona entre els anys 2001 i 2006 i la tercera entre el 2008 i el 2011. En l'àmbit empresarial, Berlusconi era propietari i president de la Corporació de Telecomunicacions Mediaset.
L'acusat de matar 3 persones sense llar a Barcelona durant el confinament ha acceptat 63 anys de presó en total, 20 per cada delicte d'assassinat i 3 més per 3 delictes contra la integritat moral.
L'acord de la conformitat inclou també 30 anys de llibertat vigilada. El màxim de temps que complirà la presó és de 40. L'home s'ha reconegut com a autor material de les morts. La fiscalia demanava presó permanent revisable o 25 anys de presó per cada crim. Els fets van tenir lloc durant el mes d'abril del 2020 i l'acusat amb problemes de drogoaddicció va matar 3 sense sostre a 3 punts diferents de l'Eixample, colpejant-los al crani amb pals.
Esports.
Pau Morilla Giné és des d'avui el 44è president de la història del Centre d'Esports Sabadell. Oriol Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena.
S'ha fet oficial el que era un secret a veus i l'empresari sabadellenc de 46 anys agafa les regnes de l'entitat després de la renúncia al càrrec d'Esteve Calzada fa tot just 15 dies.
En el comunicat que ha emès el club, Morilla Giné ha assegurat que ha decidit acceptar la petició del Consell després de meditar-ho molt, diu, per tal de mantenir l'estabilitat i ajudar el Sabadell a seguir creixent en tots els sentits. Una notícia que ha celebrat el director general Bruno Batlle en declaracions a Ràdio Sabadell.
És una bona notícia, crec que el Pau és un actiu del club, és un sabadellenc, és molt arlequinat des de ben petit, a més és una persona amb alta capacitat, la seva trajectòria professional la vale, i crec que tot això doncs és bo pel club i ajudarà el club, i cal agrair doncs tant a l'Esteve Calzada la feina feta durant aquests anys com al Pau per haver acceptat aquest repte, haver agafat la presidència, i estic segur que farà una molt bona feina.
Morilla Giné, recordem, va accedir al Consell d'Administració Arlequinat l'estiu del 2019 com a portaveu del grup majoritari d'inversors estrangers. Està previst que demà, coincidint amb el sopar de celebració dels 120 anys del Sabadell, encapçali el seu primer acte com a president. El següent pas hauria de ser l'anunci aquesta mateixa setmana de la promoció definitiva de Jaume Milà com a director esportiu. El mateix Batlle ha admès contactes avançats amb qui va començar la temporada sent la mà dreta de l'enyorat Gerard Escoda.
És evident que durant aquests dies hem estat treballant, que tenim algunes idees. Com deia, començarem per la direcció esportiva, que és la, bueno, és el primer pas. És evident que s'ha parlat amb Jaume, sabeu, creiem que ha fet una bona feina. Tot i això, doncs, hem d'entendre tot el que ve associat a la direcció esportiva. Pensem que el Jaume pot ser una opció i aquests propers dies doncs ho acabarem tancar i a continuació doncs seguirem amb l'entrenador, seguint el mateix procés.
I encara en l'òrbita arlequinada, la penya de Blue Girls, formada únicament per dones, ha anunciat que a partir d'avui quedarà inactiva després de 5 anys en funcionament.
I encara en futbol, la ciutat de Sabadell podria tenir un representant al Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda del mes de juliol.
Es tracta de Fàtima Garbi, davantera de l'Europa i que des d'avui es concentra amb la selecció del Marroc després d'entrar a la prellista. El conjunt marroquí disputarà 3 amistosos abans de la cita mundialista que acabaran de conformar la llista definitiva. Els partits seran contra Itàlia, Suïssa i Jamaica. Garbi assegura que està molt contenta de que tornin a trucar de la selecció. Una Fàtima Garbi que ve d'aconseguir l'ascens amb el conjunt escapulat a Primera Federació, la segona categoria del futbol estatal.
Canviem d'esport. En handbol, els dos equips de l'OR Gràcia s'han quedat aquest cap de setmana amb la mel als llavis i no s'han pogut proclamar campions de la Copa Catalunya.
Els dos conjunts sèniors afrontaven la Final Four amb clares opcions d'aixecar el títol, en especial l'equip femení que arribava a la competició defensant la corona. Les noies de Carol Carmona van tenir a tocar la reedició, però van caure a la final per 22-27 contra l'handbol Sant Vicenç. L'entrenadora Berti Blanca posa en valor la feina feta aquesta temporada.
És un èxit rotund que novament estiguem entre els 4 millors equips del país en començar la temporada i això no ens ho traurà ningú. És un orgull per mi com a entrenadora, és un orgull pel club i és un gran premi per totes les meves jugadores que després d'una temporada excepcional s'ho mereixen tot i més.
Les gràcies que sí que van poder amb el pas i a la final certifica la classificació per la Supercopa Catalunya, on s'enfrontaran a les semifinals el Granollers o el Sant Quirze.
I el masculí que dirigeix Pere Iats no van ni tan sols poder aconseguir passar a la final.
El masculí de l'OAR va perdre també contra el Sant Vicenç a les semifinals de dissabte per 35-32. Els verdiblancs van anar tot el partit de remolc i tot i acostar-se al tram final no van poder capgirar el marcador. El tècnic explica què els va faltar.
Jo crec que la diferència va estar sobretot amb la seva porteria. Ens va parar moltíssim el seu porter i amb l'eficàcia en llançament va estar bastant fallons, i després que el que és la dinàmica del joc, pues la dominància era més seva, no? Ens va costar molt, sabem que el nostre punt fort és el córrer, una dinàmica ràpida, etc, i ens va costar molt ficar-nos aquí, i després que el nostre encert en llançament no va ser bo i el llançament exterior, i que ells ens van defensar molt, molt plans, doncs no hem acabat de treure l'èxit més que amb el Peiró.
Els nois es queden sense el Premi Gros de la Supercopa que hagués portat al pavelló del carrer Bocaccio al Barça o al Granollers. Els dos equips de l'OAR tanquen la temporada i marxen de vacances. Abans, però, celebraran el pròxim dissabte la festa de fi de temporada, que servirà també per commemorar el 70è aniversari del Club Vertiblanc.
I aquest migdia s'ha celebrat al CAR de Sant Cugat el Media Day de l'equip espanyol de natació artística de cara al Mundial de Natació de Fukuoka.
La sabadellenca Emma Garcia intentarà repetir els bons resultats després dels ors aconseguits a Egipte i Oviedo de les últimes competicions. A finals de mes competirà als Jocs Europeus a Polònia i al juliol viatjarà al Japó per disputar el Mundial. La nedadora, després de competir amb Fernando Díaz del Río i a Oviedo amb Denis González, assegura que a hores d'ara encara no sap amb qui competirà els pròxims compromisos.
No ho sabem ben bé, estem realment veient, perquè clar, vaig començar competint amb el Fernando, després ara amb el Denis, llavors estem veient a veure com funciona, quina és la millor estratègia que podem portar de cara a això, a tenir el millor resultat possible.
Si avui ha sigut el torn del Media Day de l'equip de natació artística, demà serà el de waterpolo i el dimecres el de natació.
I acabem en ciclisme perquè el sabadellenc David de la Cruz ha finalitzat la seva participació al Dauphiné 2023.
El d'Espronceda va intentar l'últim dia donar la sorpresa i imposar-se a la darrera etapa de la ronda francesa, però va ser caçat pel grup dels favorits a 35 quilòmetres de la línia de meta. Finalment, la victòria de l'últim dia va ser per Giulio Ciccone, company de fuga del sabadellenc de l'Astana. Jonas Vingegaard es va endur la general amb molta autoritat després de col·locar-se el mallot groc el dijous.
Abans de marxar, volem donar un adeu especial a l'Aroa Muñoz, alumna en pràctiques, que s'acomiada avui de la 94.6 Moreno, perdó, m'he equivocat, Aroa Moreno m'està fotent la bronca a través del pinganillo, que s'acomiada avui de Ràdio Sabadell. Que vagi tot molt bé, podeu recuperar el nostre informatiu a radiosabadell.fm i també podeu seguir informats a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.